Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Professor Torrecilla, bon dia.
Molt bon dia.
Parlem dels temes que realment interessen a la gent, que diria la Gemma Galdón. El de l'economia. Segurament, no ho farem com ho vol la Galdón, però ho parlarem, de l'economia. Avui els diaris assenyalen pràcticament tots la Comissió Europea i Alemanya com els culpables de la incertesa dels mercats respecte a l'economia espanyola. La culpa del que està passant és de l'actitud d'Europa i de la mobilitat d'Alemanya?
Mira, la culpa és de la nostra cultura. Hi ha un estudi que va fer una universitat europea i una americana on investigaven la gent que pensa sobre el seu futur, no? I el 85% dels americans pensen que el que els hi passi en el futur és per culpa d'ells mateixos. En canvi, només el 15% dels americans pensen que el que els hi passi és per culpa dels altres. Casualitats de la vida, aquí a Espanya, era totalment al contrari. És a dir, el 85% de la gent pensa que el que li passi és culpa externa, és culpa dels altres. Això és un drama. Perquè, clar, ja com a persona i com a país, t'estàs dient, jo no tinc la culpa del que em passi, saps? Per tant, si t'hi fixes, els diaris són un reflex de la nostra cultura. I el que diuen és, ui, tota la culpa de tot el que està passant és de fora. És una animalada. És a dir, tu si et vols resoldre, tu si vols estar bé, el primer que has de fer és internalitzar la culpa. És dir, jo què he fet malament, jo? Jo què puc fer per sortir d'aquí? Perquè en el moment que dius, saps els dos nens quan es brallen? Sí. Mama, ha començat ell, i estàs externalitzant la culpa, i la mare, el primer que et diu què és? Bueno, i tu què li has fet? Tu què has fet? Dos no es brallen si un no vol, etcètera, etcètera. Ja ens ho diuen de petits. Pues no ho entenem.
Val. Escolta, estem parlant de la prima de risc des de fa dies, i que ha desbocada, i que passa als 300, i després als 400, i ui, si passa als 400, i passa als 400, no passa res. Bueno, però sí que passa, però vull dir, passa als 500, i ara continua passant als 500, ara ja gairebé... Això ha tocat sostre ja o continuarà desbocant-se?
A veure, com que depèn de decisions més polítiques que de conseqüències de coses que passin, ja es anirà veient. Ara, el que sí que puc dir és, a curt plaç, si res no falla, el que passarà és que deixarà desbocar-se, és a dir, ho frenaran via el Banc Central Europeu, etcètera, etcètera, però això és pa per avui, gana per demà. És a dir, el fet que es frenarà a curt plaç fa que a llarg plaç són menys fiables. Què hauria de passar? El que hauria de passar és, escolti, que el tipus d'interès es posi en el lloc més o menys real, que aquest tipus d'interès es pagui no via impostos, que anirà refredant l'economia cada vegada més i anirà a forma de sortir-se'n, sinó via contenció de la despesa, per tant, pago coses, i a partir d'aquí, a llarg plaç, podríem estar bé. Pensa que estem assistint, avui aquest matí ho deies molt bé, a una guerra de l'eurodòlar. De moment la guerra la va guanyant l'euro, 30% més car, però els del dòlar cada segon que passa estan fent els seus deures, val? Per tant, van guanyant mica en mica.
Avui la premsa internacional diu, per exemple, el de Telegraph, Espanya s'encara una emergència total. Estem en el pitjor moment? Perquè, esclar, diu, però almenys diu una altra cosa, diu, es tracta el de Telegraph d'avui, és el perill més greu a Espanya des del final de la dictadura de Franco.
Mira, Jordi, això és una guerra entre Estats Units i Alemanya, i Alemanya-França. Llavors, pensa que si acabés la crisi i Alemanya no li ha donat a la maquineta dels cromos, és a dir, no ha imprès euros a punta pala, que és el que passarà ara a curt plaç, l'euro serà una moneda forta. Tindràs la màquina que imprimeix els cromos que tots els nens volen. I els nens són els àrabs, els xinos, etc. Què passa? Que ara mateix els americans se'n donen compte que estem guanyant la guerra, que mica en mica el temps va passant i aquí no es trenca res. Què fa? Pues el de Telegraph, un diari britànic, que diu, carreguem, és a dir, és un exèrcit dels americans, que diu, anem a dir-los que gastin, anem a dir-los que imprimeixin, perquè així els àrabs, els xinos, els índios, tots els que tenen calé per posar en algun lloc, el que diuen és, ostres, un moment, que si tu imprimeixes cromos, quan necessites cromos, els cromos valen menys. S'entén aquesta idea? Per tant, veuràs que tots els diaris americans i britànics et diuen imprimeix, gasta, no segueixis amb aquesta política perquè m'estàs guanyant. On està el marcador? Dòlar-euro. Mentre l'euro, això està pensat per paritat, un a un, mentre l'euro valgui un 30% més que el dòlar, vol dir que la guerra l'està guanyant Alemanya. A la que el dòlar valgui més que l'euro, és que la guerra l'està guanyant als Estats Units.
Escolta, està...
Ja veuràs com l'Obama Val. També surt d'aquí 3 dies dient «Tius més!».
Val. Escolta'm, permeta'm que et pregunti pel que abans comentàvem, el tema del pacte fiscal. Tu creus que el pacte fiscal a Catalunya pot servir de... És a dir, tu veus com un inici de sortida de crisi a Catalunya d'això o no?
No sóc expert en el tema. Pel que sí et puc dir és que una persona que està en el mundillo empresarial i econòmic, el que et diria és... A mi, el del pacte fiscal em fa una mica de por. Per què? Perquè jo aquí pago successions i donacions, pago el tràmit de l'IRPF, pago més IBI... És a dir, jo pago més impostos a Catalunya que si fos de Madrid. Per tant, dius, escolti, això ens ho han imposat des de Madrid? No, nosaltres tenim una classe política que quan vol fer coses ens puja els impostos. Llavors dius, li donarem un pacte fiscal a aquests polítics catalans que per tant podran decidir, pensa que amb l'IBI mateix, o amb l'impost d'activitats econòmiques aquell antic, quan el govern central donava marge de maniobra als polítics catalans per dir, pot vostè multiplicar això per 1, per 1,2, per 2, a Catalunya sempre multiplicaven pel màxim. Per tant, dius, estàs segur, Jordi, que vols que els nostres, que ens destrossen a impostos, decideixin sobre els nostres impostos? Arriba un moment que dius, hòstia, no ho sé.
Aviam, Vicent.
És que això que diu em sembla una mica bèstia. Diu, confia vostè en vostè mateix? No. I per tant, ja m'ho faran millor els senyors de Madrid, que no posen tants impostos perquè no els necessiten, perquè viuen dels meus. I per tant, continuem com estem. Home, a veure, escolta'm una cosa. Els polítics catalans se trien en eleccions democràtiques en aquest país. I si els catalans ens equivoquem en això, doncs mirem, mala sort. Però en tot cas ens equivoquem nosaltres. Ara, si això dic com que ens equivoquem i els nostres polítics posen més impostos, no acceptem que hi hagi un pacte que permeta que no més mantingui l'espoli fiscal a Catalunya, és molt bèstia.
No,
és molt bèstia. Vull dir, jo m'estime més fiar-me de mi mateix encara que m'equivoque. Perquè això sí, al final sempre dependrà de mi. Sí, sempre dependrà del que voten els catalans. Mentre que de l'altra manera tindrem, i al final, potser ens equivocarem nosaltres, però no farem un AVE en Galícia. No. O no farem un AVE que vagi des de Toledo fins al Albacete, i ells sí que l'estan fent. Home, clar, aquesta és la diferència.
Però ja, si ens entenem, però això, que això que... És a dir, nosaltres som diversos. No som uns només, no? I, per exemple, va haver un govern tripartit que va haver de posar els impostos, perquè com que no li arriben les misses, perquè com que tenen un problema de dèficit fiscal i no arriben les misses, d'algun lloc has de treure les coses per fer front als compromisos. Va pujar els impostos. Un altre govern, és a dir, una altra opció política, que era Convergència i Unió, es va presentar a les eleccions dient treurem l'impost de successions i baixarem els impostos. La primera l'han complerta, la segona no. Perquè ja no poden baixar-los perquè no es pot permetre. I tota la polèmica és, aviam si tornen a posar un altre cop l'impost de successions. És a dir, home, nosaltres n'hi ha que són partidaris de posar els impostos, n'hi ha de baixar-los exactament com a tots els països, no? Jo crec que aquesta no és tampoc el problema. El problema és que si Catalunya genera prous recursos per atendre les seves necessitats. I si els genera, el fet de que no les pugui atendre és per una anomalia que cal resoldre. Això des d'un punt de vista. Des d'un altre punt de vista, Catalunya no existeix, Espanya és el que hi ha, i hem de sotmetre'ns a l'esquema que hi ha.
Breument, tot sisplau, perquè també després vull que ha tocat un ull de poll, evidentment, el Carles Torrecita, com fa habitualment, i per tant, aviam Gemma, i després Nadal.
No, jo primer una prèvia, que veieu com ens segresta el debat, és a dir, estàvem parlant d'economia i de cop s'últim el pacte fiscal, i ja ens hem oblidat de la situació econòmica.
L'he preguntat jo.
Però si estem parlant de les classes...
Sí, però veieu com constantment...
Que Catalunya té prou escoles com per pagar-se les escoles bressol, i no se les pot pagar, i per pagar-se les residències geriàtriques, i no se les pot pagar.
Ideal,
perquè els diners se'n van a una altra banda.
Que seria ideal tenir 200, sí, però si tens 100 has
no estem, gestionar. Perdona, Gemma, però no estem parlant dels diners. Bueno, estem, si del huevo, estem parlant del fuero.
Galdón i Torrecilla, com que no sabem gestionar els diners i som uns desgraciats, no ens fiem de nosaltres.
No,
i que ens gestione Buana.
Rato, Rodrigo Rato. Rodrigo Rato.
Però és que a Madrid hi hagi Buana, no avançarem vers cap model del que vosaltres plantegeu, per tant és marejar la perdiu. Però tornant a l'economia, tot i que no sé gens partidària de la utilització de símils psicològics per fer anàlisi econòmic, sí que em sembla que tenim una certa tendència a culpar els altres. Només cal veure el govern d'aquest país, que és, o és el tripartit o és Madrid, el culpable de tot, i per tant no hi ha cap responsabilitat. Però sí que em sembla que és important que parlem de l'arquitectura de la Unió Europea. És a dir, no tot és culpa dels demés, però segurament en el moment que aquest país entra a Europa no es posa sobre la taula les deficiències evidents que té l'arquitectura de la Unió Europea, la manca de mecanismes de reacció davant de moments com l'actual, el paper d'un banc central europeu totalment sotmès als interessos d'Alemanya i no als interessos d'una veritable unió política, econòmica i fiscal, el mateix pacte d'estabilitat. És a dir, això no és culpar els demés. Això és intentar buscar responsabilitats per tal de que posem els mecanismes que ens permetin sortir de la crisi.
Uh-huh. Tens tota la raó. És així.
Bon. Nadal. A veure, potser si algun dia solucionem el problema del finançament, no caldrà que ens pugem tant els impostos. O sigui, potser ara els hem d'autopujar, els pocs que gestionem nosaltres, i ens hem de posar el cèntim sanitari.
I hem de fer la marató de la pobresa.
Ja hi tornem, perquè estic contestant, has contestat tu abans, clar, que això és collonut, no? O sigui, tu contestes, després introdueixes un segon tema, i després, quan un torna al tema primigeni, ja hi tornem.
No està contenta, ja no està contenta.
Efectivament.
Hem de parlar del que ja vulga, és la dictadura del proletariat.
Per favor, deixem-nos que hi ha el Nadal, sisplau.
Jo també volia dir un parell de coses.
Vostè parla del que a mi em dona la gana.
No, jo parlo del que a mi em dona la gana, i tu no m'ho canviaràs, això.
Doncs els altres parlem del que volem.
Exacte, d'això es tracta.
Aviam, Miquel Nadal, Vicenç, sisplau, i Gemma.
I precisament per això puc dir ja hi tornem.
Gemma, per l'amor de Déu.
Jo crec que és probable que si tinguéssim, diguem, resolt el tema d'una punyetera vegada, doncs podríem fer una política fiscal, ens podríem fer nosaltres mateixos una política fiscal una mica diferent, primer punt. Segon punt, a vegades alguns dels impostos aquests que ens hem posat tampoc han estat mal posats. És a dir, per exemple, en els municipis hi ha ajuntaments que han abusat sovint, fins i tot en les relacions amb les empreses, durant molt de temps van abusar de les contraprestacions, etc, i per això hi ha hagut el caos que hi ha hagut en moltes coses, però en canvi també és veritat que hi ha hagut ajuntaments com el de Barcelona, estem veient encara aquests dies, doncs que tenim una caixa prou ben arreglada i prou ben endreçada i que per això ens ha permès encara subsistir prou bé i resistir fins i tot en el terreny social prou correctament en el moment en què hem tingut la crisi. Per tant, jo crec que amb això no podem generalitzar tot, diguem.
Totalment d'acord, però passa que si quan dic alguna cosa poso tots els matisos, estaria dos hores parlant. Però totalment d'acord.
Però jo els hi volia posar. I després, en relació, si em permets, en relació amb Europa, jo crec que hi va passar una cosa molt important i que tots passem per alt per dues coses. Primer, perquè aquí teníem el pacte fiscal, bueno, que ahir, pues, per mala sort, tocava ahir, però tocava, i jo crec que era de seriositat tirar endavant la reunió, i després ve la crisi, la disparada del tema de la prima de risc i tot això, que ens va tenir distrets tot el dia, que sembla que ja la cantem com si cantéssim Eurovisió, diguem, no? Però ahir hi havia l'examen de la Comissió Europea en relació amb com evolucionava el dèficit a casa nostra, que sabíem per calendari ja des de començament d'any que tocava, i ens van fotre un clatellot molt important, que jo crec que el que presagia, i no n'estem parlant, és que vindrà una nova onada de retallades, perquè ahir ens van dir que no a gairebé tot, o sigui, ens van dir la reforma fiscal va pel cantó contrari del que Europa ha recomanat. Una altra cosa és que tindran raó o no tindran raó, però com que tenen la paella pel mànec perquè no ens estan deixant resoldre el tema bancari i, per tant, manen ells i imposaran ells, posem-s'hi com vulguem, per tant, ens estan dient ja, un, no era l'IRPF el que calia tocar, sinó l'IVA, per tant, tocarem l'IVA no d'aquí un any, com havia dit Rajoy, sinó ja de manera immediata, com molta gent ve dient, s'ha de tocar el tema pensions, i ara jo crec es demana contenció i control de la contenció a les comunitats, per tant vol dir noves retallades en els terrenys socials, a l'educació, a la sanitat i allà on faci falta, i per tant jo crec que el debat de veritat que tenim avui damunt de la taula o que tindrem en els propers dies i setmanes és quan es substanciarà aquesta nova retallada que Europa ahir va exigir al govern espanyol i que ha passat desapercebuda, però que caurà damunt de la taula, no sé si demà o la setmana que ve, però l'anirem veient i ens l'anunciaran qualsevol divendres d'aquests.
Sí. El que hem de pensar és moltes vegades que la prima de risc, al final, no és una altra cosa que més impostos. És a dir, si puja un 1% la prima de risc, això vol dir que pagarem un 0,1% més d'impostos. Com que els que paguen impostos són poquets, no és un 0,1, sinó un 0, més o menys, un 0,3. És a dir, tot el que vegis que puja un punt, que sàpigues que pujaran els impostos un 0,3. Com que això es multiplica pels anys que fa que deus calés, doncs ja, com que fa 10 anys que deus calés, ja és un 3%. Imagina't tenir aquest això al cap. Hi ha molta gent que em diu, escolta, no estàs molt nerviós pel prima de risc? Jo dic, no, jo el que tinc la sensació és que la sensació que ha tingut l'empresariat tota la vida, ara el té tota la societat. Jo des de petit, Jo des de molt petit que tinc aquesta sensació de quan va bé perquè va bé i quan va malament perquè va malament. Meu pare, quan anava les coses bé, que si hores extres, que si, ostres, que ara em quedarem malament amb els clients, que no tindrem capacitat productiva, que no sé què, quan anàvem bé perquè anàvem bé, i quan anàvem malament perquè anàvem malament. I jo sempre he viscut en una situació d'estrès brutal. I ara el que veig amb la primera de risc és que és un indicador que ha transmès a la societat que, senyors, que estem en una economia de mercat i que, per tant, la cosa és cíclica i ara va bé, ara va malament. Per tant, jo us diria benvinguts al món real, no? Perquè havíem viscut una mica en un núvol en el qual els sous arribaven a final de mes, tu anaves a treballar, feies la teva feina, i si feies la feina ben feta et pagaven. Pues això hem descobert que no és així. Això perquè en una empresa tu pots fer la feina ben feta i que no et paguin. Saps què vull dir? Per tant...
Escolta, benvinguts a Montreal. Hi ha un paràgraf avui que parla del referèndum que es fa avui a Irlanda i que és per aprovar una llei d'austeritat bastant dura, i aleshores resulta que el Sinn Féin i l'Aliança de l'Esquerra Unida no semblen estan en contra d'aquesta proposta. I diu, no han convençut els irlandesos perquè rebutgen el tractat, encara que implica més austeritat, perquè no han sabut explicar d'on sortiran els fons que ells diuen que podrien alleugerir o que podrien evitar aquesta proposta. No, però... Però, benvingut al món real, a mi em sembla que ja va sent hora de que hi ha gent que sí que entén el món real. I també hi ha una altra cosa que ara segurament diré. Escolta, aquí estem parlant de retallades. Amb el nivell que ens hem endeutat i amb l'economia real que ha tingut a Espanya i tal com s'han fet les coses, retallades reals no n'hi ha hagut encara, eh? És a dir, el senyor Nadal diu, ara vindrà una segona onada, però si la primera onada, en realitat no hi ha retallades, el que ja és una crisi, i el que ja és molta gent que s'ha anat al carrer. Ara, si vostè diu, els serveis públics que li han anat donant, la salut, l'educació, la seguretat pública, etc., han baixat tant perquè realment aquí la gent se senta víctima d'una retallada? Han baixat els sous dels funcionaris, és veritat, però espere, és a dir, si ens hem d'adequar a la realitat...
Però que el deute és privat, Sánchez, no...
Escolta,
no,
el deute era
no
privat.
No m'engeixis, el deute
quan,
és privat
quan la prima de risc que comenta
moment,
aquí...
Quan
la prima de risc se dispara al nivell que s'està disparant, aquest deute privat ja no és privat.
Però aquesta és l'estafa,
Ni estan fent pagar un deute que no és públic. Vostè dona uns diners i resulta que la gent que li ha de continuar, perquè com vostè no genera una estabilitat i necessita més diners, la gent que a vostè... El deute és públic surt als mercats públics. I la gent que li presta els diners per pagar aquest deute no es fia d'Espanya. I quan Espanya diu, Bankia va guanyar diners, què palissa amb el privat, que és el deute públic? Si Bankia diu l'any passat...
Escolta,
deixem parlar i després digue vostè el que vulgui. Si quan Bankia diu l'any passat jo vaig guanyar 800 milions d'euros, ho diu el senyor Rodrigo Rato, i després a la veritat diu, no, perdonen, és que sap que va perdre en 3.000 milions. Aleshores, aquests senyors que a vostè li han de prestar diners dir, com hem d'estar confiant en un deute públic d'un estat en el qual cada dia hi ha més sorpreses i en el qual tot el moment té?
Una cosa curiosíssima, això, jo que sóc oient d'aquesta tertúlia que m'encanta, i per tant per mi avui és un dia especialment emocionant, us ho diré. És curiós perquè estic d'acord amb tots, i en canvi vosaltres només us baralleu. I en canvi dius, com és possible que jo estic d'acord amb el que van dir en cadascun per separat, i en canvi hi hagi aquestes discussions? És que, amén, a tot el que has dit, amén, és que és així, és que és veritat. Tenim un tema d'encaix de les peces, és a dir, si fos una rosca, el problema que tenim ara econòmic és que les peces de la rosca no encaixen i, per tant, tot grinyola. Però, en veritat, es pot conciliar les tres coses que acabem de dir, per dir-ho d'una manera. Ara, ojo amb Irlanda, que és el tapao d'Estats Units. ¿Vale? Ojo.
Evidentment. ¿Vale? Però mira, provem plan d'austeritat.
Per cert, què hem parlat de Bankia?
De veritat,
Que no sé com no m'ho posat el guió. El tema Bankia, perdona. Que em mires amb una cara com dient, ai, mare... No,
és que jo sóc un tio positiu. Sí. I hi ha coses que treure coses positives costa molt. A veure, aquesta gent... estem pagant coses del passat, està clar això? Jo me'n recordo perfectament quan entitats de les quals es va configurar això, quan venien a Catalunya, feien unes condicions absolutament surrealistes per tal de ferir a un competidor local, com era, per exemple, la Caixa. I jo pensava... Això és increïble, perquè és que en veritat no són empreses, són caixes, no són privades. Aquí no funciona l'economia de mercat per se. I en canvi lluitaven com si fossin empreses d'economia de mercat que es poguessin finançar als mercats internacionals. Esclar, s'ha armat una brutal. M'entens la idea? Imagina't que els metges competissin per diners. Acabaran receptant el que no toca, acabaran operant a qui no toca. Doncs les caixes que no eren empreses s'han brallat com empreses. Així veiem les disbauxes de determinats pobles, no? o determinats carrers de Barcelona, d'entitat, que dius, això no és un servei social d'una caixa, que és una cooperativa de dipositants, etc. Aquí s'han tornat tots bojos. S'ha gestionat amb una mentalitat que no és la que toca. Per tant, Bankia ha volgut ser, com molts altres bancs, com moltes altres caixes, han volgut ser la caixa grossa, i aquí és on l'han pifiat. Perquè no han entès que no es pot ser la caixa grossa, tots. En un mercat hi ha un líder, un seguidor, un especialista, un ratador, però no tots poden ser les grans caixes. I van jugar tots a ser la mateixa entitat, Liada Pastoret. Siguen, com saps, una cosa genial, lo de les caixes. Una cosa que és pròpia d'aquí i que moltes vegades jo rebo mails d'oients que em diuen no podríem fer unes entitats financeres que no tinguessin ànim de lucre, que es dediquessin amb els fons que reben de tots nosaltres, fer la inversió que toca. Dic, no, és que el sistema està pensat així. El sistema està pensat així. Passa que hem barrejat política amb cooperativa i amb empresa de lliure mercat. S'ha liat parda. Si a sobre hi fiques certs temes de corrupteles i tal, doncs clar, no veigis.
Professor, fins la setmana que ve, eh?
Molt bé.